Saludem en aquesta recta final del programa el director del Centre de Recerca Sociològica de l'Institut d'Estudis Andorrans, Joan Micó. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Com anem?
Molt bé.
No li van silbar les orelles el dilluns? Més o menys a 9:45, una cosa així?
Ah, no, no, que va...
Perquè parlàvem del CRES. Ah. Ens va venir a visitar, com li deia, la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, la senyora Esther Fenoll. Parlàvem una miqueta de les conclusions del llibre blanc de la igualtat i una de les primeres prioritats que marcava aquest llibre blanc de la igualtat, del qual ha de sorgir l'impuls per la Llei d'Igualtat i No Discriminació, és la necessitat de crear l'Observatori de la Igualtat. Una eina que diuen centralitzadora de tota la informació rellevant, que porti dades i xifres concretes que facin possible la implementació efectiva de les polítiques precisament en favor de la igualtat. Quan li van demanar com s'articularia, ens va dir doncs serà el CRES qui farà aquest Observatori de la Igualtat i aquest aplegament precisament de dades. Com ho pensen fer?
Sí, bueno, de fet, clar, nosaltres tenim ja el que és l'Observatori Social, que seria com a mínim la base, no? Perquè al final el que passa és que el que és interessant és que a partir de les dades que hi ha, crear-ne de noves, i a més que la lectura d'aquestes dades siguin sempre en relació pues, amb criteris d'igualtat, no? O de desigualtat.
Per tant, Observatori Social, del qual en parlàvem, sí, precisament una d'aquestes últimes setmanes, sí, en les seccions de Sociologia, que el Joan Micó feia l'ara i aquí, base, però si haurem d'afegir més dades, haurem d'anar a buscar més fons?
Sí, i tant, perquè, clar, aquests temes són molt complexes, llavors lo interessant per poder afinar les polítiques és que les dades siguin el més efectives possibles. No?
Mm-hmm. Clar, la pròpia Esther Fenoll va dir que en certs aspectes, en certes qüestions directament o tangencialment implicades en això de les polítiques d'igualtat, no hi ha massa dades,
o les dades que són en gruixut, no? Vull dir que a vegades això no es fa a Andorra, també es fa a Espanya i fan polítics, bueno, la diferència salarial entre un home i una dona a la mateixa feina cobra un 20% menys un home que una dona. Quan veus les dades que tenim, no es pot dir això. Es pot dir que la mitjana dels salaris hi ha un 20%
per sectors,
de diferència.
Sí. No, però a vegades diem a mateixa feina, clar, estem dient al mateix sector.
Al mateix sector.
Què ens va dir l'Esther? Que a més em sembla que tu també ho has comentat més d'una vegada, Joan. Que el tema de la desigualtat ve precisament per aquesta mena de sostre de vidre que a vegades, doncs, per exemple, les dones tenen algunes feines, que és que ja no és que no puguin optar un sou millor, sinó és que ja no les promocionen. O sigui, no és que elles no vulguin, és que no són ni promocionades, vulguin o no vulguin, no?
Sí, bueno.
I per tant, per això, el sou, si tu mirem la població femenina en un cert tipus d'empresa i la població femenina en una altra, doncs resulta que, i la població masculina, doncs resulta que potser els sous són diferents, hi ha aquesta bretxa salarial que dèiem, però és perquè trobem molts més homes a les cúpules.
Sí, a les cúpules, després hi ha, que també és desigualtat, hi ha diferències de feines, vull dir, per exemple, a Andorra, on hi ha més desigualtat és a les professions liberals, i això no indica que una advocada cobri menys o molt menys que un advocat, que segurament poden passar casos, sinó que hi ha més proporció d'administratives, més proporció de... Això és desigualtat també, vull dir, o que hi ha les feines que són més feminitzades, pues els salaris són més baixos que les més masculines, no? Això és desigualtat també.
Anava a posar un paró, perquè, per exemple, l'altre dia amb la Viviana estàvem mirant una miqueta els temes dels col·laboradors que teníem i estàvem fent una miqueta el puzzle ja començant a embastar la temporada vinent, i ens anem adonant que tenim una immensíssima majoria de professionals liberals col·laboradors del programa que són dones.
Clar.
Però moltíssims.
Bueno,
moltes més dones que homes, no?
I cada cop hi haurà més, perquè el que sí que està passant és que amb els estudis realment hi ha més proporció de dones, no? Que estan a la universitat, i que cada cop més.
Jo fa un munt d'anys que estava a la facultat hi havia més noies que nois.
Pues cada cop hi haurà més.
A la facultat de dret. Vull dir que...
I també és veritat que això també és dintre d'aquesta complexitat de la desigualtat, que les dones sense estudis ho tenen més difícil. Els nois sense estudis, pues, hi ha una sèrie d'oficis i tal que poden tenir bons salaris, bones condicions. Les dones sense estudis ho tenen més complicat, no? Mm-hmm. Que això també forma part d'aquesta desigualtat, però ja no és només, o sigui, no estem parlant de sous, estem parlant d'altres parts de la, de
clar,
la desigualtat.
És, no? És la qüestió més objectivable quan parlem de sous, perquè li assignem una xifra o un percentatge, però l'Observatori de la Igualtat ha de parlar de moltes més coses,
clar,
que l'escletxa salarial.
Clar, vull dir, per poder afinar polítiques s'ha d'entendre també aquesta complexitat. També hi ha més proporció, que això es va sortir l'enquesta que vam presentar la setmana passada, pues hi ha més proporció de dones que fan mitges jornades que els homes. Això, clar, els sous són més baixos perquè treballen menys, però això forma part d'aquesta desigualtat de gènere, no? Quan segurament les dones s'especialitzen més amb la feina de la llar que els homes. Això també...
Deixa'm fer-te dos apunts. Un d'ells ja el vam comentar amb tu algun dia, que quan dèiem a una mateixa pregunta...
Sí.
La resposta, si és d'un home i si és d'una dona, no, tot i que la resposta sigui la mateixa, pot tenir una consideració diferent per l'interlocutor. I m'explico. En una entrevista de selecció de treball, resulta que probablement, si a mi em diuen si vull tenir un fill o si tinc un fill, això em sumi en positiu si dic que sí.
Clar.
Per què representarà? Doncs representarà una persona ja que és amb els peus a terra, sí, sí, una persona madura, que pren ja una decisió estable.
Estable, important.
I, en canvi, aquesta mateixa resposta, segurament amb una dona, li restarà.
Li restarà,
per què?
Sí.
Perquè són problemes, són
dies de baixa, o el que sigui.
Febres del nen, constipats, clar. La qual cosa sembla que la societat porta que aquesta mena de cobertura la faci més la dona que no l'home, cosa que tampoc hauria de ser, evidentment.
Sí, sí, clar, això és una... Això, sí, és veritat. És que aquí és veritat... El segle XX és una de les grans revolucions ha sigut a la de gènere, no? I la primera gran revolució va ser que les dones assumissin o que estiguessin a l'espai públic, a les feines, i amb les mateixes condicions que els homes. Però realment no ha hagut, no? Buscant aquesta igualtat, els homes no hem assumit prou pues la part que també era, en teoria, no? La més tradicional de les dones. També s'ha de dir perquè estem en un sistema on el que no es paga, no? Amb calés sembla que no tingui valor. O sigui, ja no és un problema de masclisme o feminisme, és que és un problema... I per això hi havia feministes, no? Hi havia una corrent feminista que deia que, bueno, que això de la feina que es feia a la casa s'havia de comptabilitzar, inclús havia d'haver...
Perquè si la fes una altra persona, bé, l'hauries de pagar.
Sí, i per donar... O sigui, perquè sortís públic i per valorar-la, no? Perquè
clar,
realment
clar, clar,
no es valora. I aquí sí que és un pas que s'ha de fer, no? Però és un pas també que ha de fer tota la societat, no?
D'això en vam parlar, perquè parlàvem amb la secretària d'Estat, l'Esther, l'altre dia, de tot el camí que ha portat en aquest llibre blanc de la igualtat, que em sembla, sí, de més que el CRES també,
sí,
hi ha participat en tot aquest procés. Ara s'ha creat aquest llibre blanc de la igualtat, s'han explicat les conclusions, s'han explicat unes prioritats, i aquest ha de ser l'impuls per la futura llei d'igualtat i no discriminació.
Clar.
D'entrada, que ha estat una feina fantàstica, perquè ha estat una feina supertransversal. Hi ha participat organismes públics, privats, entitats socials, a més que hi han posat molt al coll. Hi ha estat una feina molt gratificant, com a mínim pel que sabem, pel que ens ha dit tothom, no? Però, clar, hi ha un aspecte que és absolutament fonamental, i és que podem legislar el que vulguem, podem fer totes les lleis i reglaments que pengin, que si la societat no sensibilitza,
sí,
no hi ha manera. I aquesta és una de les conclusions principals, que és precisament aquesta sensibilització per promoure la igualtat, no?
Sí, no, clar, és superimportant. I després que les polítiques que es facin, que tinguin aquest component transversal, i que ja no és una qüestió d'empresari i treballador, no? És empresari i treballador, institucions que estiguin al voltant per poder millorar les condicions de vida o per poder facilitar aquesta igualtat. Vull dir, estem en un país on hi ha moltes jornades extenses, on el comerç, l'hostaleria, hi ha més, no, proporció de dones que estan
complicats de combinar amb la vida familiar,
i una proporció molt important de dones, i bueno, d'homes també, però de dones, vull dir, amb la qual hi ha aquestes tensions. Això és un debat important. Tant, no?
De tota manera, em va dir un dia una vegada algú, i jo crec que té bona part de raó, perquè ara, sense voler-ho, hem caigut en aquest error o en aquesta situació, i és que quan habitualment parlem d'igualtat sempre focalitzem en el tema home-dona.
És veritat.
I en canvi, les qüestions d'igualtat, i s'ha vist en l'elaboració d'aquest llibre blanc, és moltes coses, no?
Sí.
I la no discriminació, perquè col·lectius afectats hi ha la gent gran, els col·lectius LGBTI, els nouvinguts... no?
Sí, el, sí, sí. Sí,
i tant. La gent que té, persones que tenen alguna discapacitat, etcètera, etcètera,
clar,
no?
I això també relativitza molt qualsevol desigualtat, vull dir, podem parlar de gènere, de qualsevol altre, però depèn, no, no és el mateix, pues, ser nouvingut, o no ser andorrà, o ser no sé què, vull dir que això relativitza molt qualsevol, vull dir que ja la complexitat de les desigualtats és que normalment són factors que es van afegint, no? Uh-huh. I si una persona pues, té dos o tres a l'hora, pues, llavors ho té molt, molt més complicat. Però és veritat que és molt més complex. És molt més
molt
complex.
Molt més que això. Precisament un dels aspectes que ha tractat l'Observatori, les dades del qual es veu oferit dilluns.
Sí, bueno, la setmana passada, sí,
setmana passada.
El dijous. Sí, el dijous.
A finals de la setmana passada era precisament aspectes sobre la desigualtat de gènere.
Sí.
Quines són les qüestions que més t'han creat l'atenció, Joan, de les dades que s'han donat?
Bueno, nosaltres vam fer aquesta mateixa pregunta, bueno, la vam fer el 2005 i el 2011. Llavors, quan mirem els resultats, veiem que ja inclús sí que demanem, bueno, sobretot estava centrat amb les hores que es dedicava
a les feines
de la llar. Llavors sí que veies la primera dada, havia una diferència gran, però sí que era menor, no? que la diferència que el 2011, i en general en relació al 2011 i la del 2005, pues la gent es dedica menys hores, no? Sobretot les dones dediquen una hora i mitja menys, i els homes és una mica més. Clar, quan miràvem més de lo que feien abans, eh? És una diferència de 6 hores.
Sí, hem millorat, però observo que encara hi ha un desequilibri.
Un desequilibri.
Brutal.
Clar, llavors el que nosaltres vam fer és vam dir, ostres, clar, però considerant aquestes altres desigualtats de gènere que sí que existeixen, el fet de que hi ha més proporció de dones que o no treballen perquè estan a la llar o que treballen a mitja jornada, doncs pues anem a comparar pues, realment els homes i dones que estan en la mateixa situació,
clar,
no? Llavors, quan comparaves amb els homes i dones que treballen a temps complet i els dos, llavors ens adonàvem que la diferència ja baixava molt, ja no eren 6 sinó eren 4 hores, i quan ho miràvem per diferents, clar, vam dir, bueno, anem a veure diferents variables sociodemogràfiques a veure què és la que més pot condicionar. Veiem que els estudis, pues, sí, en principi contra més estudis havia menys desigualtat, però realment la interessant era la d'edat, la gent de 25 a 39 anys, el que deia la persona, havia només una hora de diferència. Clar, que quan demanàvem a la parella
que ho digués,
quan deien les dones dels homes, la diferència augmentava a quasi 3. Però o sigui, ja no eren aquestes 6 hores, eh? Vull dir que hem de dir...
O sigui, la percepció habitual que tenim
els
homes quan diem quanta feina fem és menor que quan és la nostra parella que ens ho diu.
Ahí està, sí. I a més és interessant perquè quan nosaltres els homes parlem de lo que fan les parelles, pràcticament surt igual, però elles, quan parlen de lo que fem nosaltres, pues, ja la diferència, no?
Uh-huh.
Sí. Però, en tot cas, considerant aquesta diferència, pues sí que veiem que sí que la gent aquesta de 25 a 39, els més joves no tenien prou, pues havia, pues això, havia molta més igualtat i augmentava conforme, bueno, augmentava la desigualtat conforme augmentava la edat, no? Havia coses curioses, vull dir que els homes sols pues dediquen ja menys temps que les dones, no? Quan els homes sols i les dones sols, en comparació, pues els homes dedicaven de mitjana 9 hores i les dones 12, vull dir que ja veies que per aquí havia...
Vull dir que... Diguem-ne, una major permissivitat, probablement, en les qüestions igual de neteja.
Sí.
Després de planxa.
Sí, també vam demanar que es dedicava a planxar, a cuinar, mm-hmm, a la compra, i aquí sí que veig, aquí, normalment, menys la de reparacions a la llar, havia una diferència gran a favor de les dones, però sí que en molts d'aquests aspectes també havia evolucionat de manera positiva cap a la igualtat en aquests 6 anys. Vull dir que sí que es veia, inclús aquestes, a planxar, les més complicades. Sí,
és curiós, per exemple, una dada que m'ha fet molta gràcia, ara que parlàvem de planxar, no? Es parlava, a la seva llar qui s'encarrega principalment de les següents tasques. Les següents tasques eren cuinar, comprar, fer reparacions, fer la bugada, planxar, tenir cura dels malalts, tenir cura dels fills o fer la neteja. Els que deien sempre o habitualment ho fa la meva parella, per exemple, en planxar, un 38%. Per tant, 38 de cada 100 persones deien que era la parella la que ho feia. En els homes. Amb dones només era un 2,4.
Ja.
Però, per exemple, una altra qüestió, com, per exemple, cuinar, o sigui, aquí la diferència és molt menor.
Sí.
Perquè era un 38 en planxar, un,
clar,
27.
Sí.
En els homes. Vull dir que hi ha certes tasques...
Que cada cop...
Que cada cop es van encara hi ha molta diferència, però com a mínim la tendència, com dius tu, que és l'important, és que es va anant cap a l'equilibri, en canvi amb altres no hi ha manera.
Amb altres costa més, sí. I el que sí també veia és que cada cop hi havia també més proporció de persones que deien els dos, i les dones deien els dos, o sigui, a part dels homes. Vull dir que sí que hi ha una tendència, encara que encara falten, bueno, ja recorregut, no?
Sí, sí. Amb aquest tema era el més heavy. Clar. El de planxar i el de fer la bugada.
Clar.
És el més heavy, no? Com sí. Si tingués massa secret posar una rentadora, però bé.
Però, per exemple, coses. En cuinar sí que veies que els homes cada cop cuinaven més.
És que això un dia recordo que ens va explicar, crec que era la Marta Pons, un dia aquí, la nostra col·laboradora també, dietista, uh-huh. que aquí a Andorra hi ha una situació molt particular, perquè hi ha un grup de gent molt important a una certa edat que marxa del país perquè se'n va estudiar fora. I habitualment, tot i que hi ha gent que va a residències, etc, o que té família baix, el gruix més important se'n van a pisos d'estudiants, etc, etc, no? Clar, llavors, aquesta gent, hi ha un cert temps que tu pots anar tirant dels tàpers de casa, però hi ha un moment que potser els de casa diuen, bueno, espavilis una mica. I diu que era gent que, precisament, allò que diuen en castellà, la fuerza ahorcan, doncs per nassos havia hagut de posar-se... Hi ha un moment que estàs fart de menjar els típics espaguetis amb tomàquet fregit i que vols alguna cosa més, no?
Clar.
Fins i tot es feien cursos precisament a gent precisament que se n'anava a estudiar. Nois i noies, vull dir, sí, que no distingien, evidentment, no?
Sí, no és veritat. I després hi havia un perfil que ens va sortir que era molt interessant, és pues, això, aquestes parelles que tenen els dos horaris extensos, que treballen a l'hostaleria, al comerç i tal, i que veus que realment pues, havia... pues relacions en aquest sentit més igualitàries per necessitat, perquè sí. Sí, però vull dir que la complexitat de la situació amb aquests horaris, que a vegades no es coincideix, vull dir que realment són
una
dificultat.
Grups de població, i em sap greu, clar, perquè ara estaríem parlant molta més estona que se'ns acaba el temps, grups de població d'aquests que tenen unes feines tan específiques, jo què sé, es m'acut, per exemple, bombers, no?
Clar.
Que tenen torns molt seguits, dies sencers de feina, i després potser tenen un parell de dies de festa, quan la seva parella, evidentment, té una feina més normal.
Clar,
clar. Clar, en aquests grups també, doncs...
Sí.
L'equilibri ha de ser molt major per nassos.
Clar, sí, ahí està. Sí, realment el que sí que es veia és aquest canvi de tendència. També havíem fet preguntes sobre qui guanyava més i menys a les llars. Això també sí que vèiem que també hi havia algun cert canvi, però que encara, pues això, dintre parelles que els dos treballaven, pues, hi havia més proporció d'homes que cobran més que les dones. Bueno,
ja per tant, és la tercera vegada que en observatori es demana sobre aquestes qüestions.
Sí.
Tant de bo quan tinguem 5 o 6 preses d'opinió, i per tant hagin passat ja uns anys, puguem parlar encara de molt més equilibri del que s'està mostrant ara. Com a mínim, la tendència que ens diu, i sempre ens ha dit que en sociologia és l'aspecte més important, avança de forma positiva.
Molt bé.
Joan, que tinguis molt bones vacances.
Gràcies, igualment.
I si te'n vas cap al sud, que un ocellet m'ha dit que te'n vas cap al sud, fixa't que ha dit a Lluís Miguel Pérez, 47 graus a Sevilla, bueno. Esperen aquest cap de setmana a l'ombra.
Alegria.
Gràcies, company.
Que vagi bé.